Bon dia, benvinguts a l'Inquiets, programa número 7. És dissabte 28 d'octubre i passen 7 minuts de les 12 del migdia.
Benvinguts a l'Inquiets. Empàtics, enèrgics, entusiastes, curiosos, divertits. A l'Espluga FM Ràdio som inquiets.
Un dissabte més arrenquem l'Inquiets i ho fem donant les gràcies. Avui volem agrair la feina que fan els caps de l'agrupament L'Estornell, ja que el dissabte passat va començar el nou curs amb la Festa del Pas i els volem agrair aquesta feina incansable i desinteressada que fan dissabte rere dissabte educant els nens i nenes en els valors de l'escoltisme.
Tots som inquiets.
Primeres 20 hores de la República Catalana, entre tuits, whatsapps, Facebook, notícies, ràdio... La veritat és que anem una mica estressats amb tanta informació. Tot i el moment històric que vivim, la vida continua i ho ha de fer amb tota la normalitat que el moment requereixi. Portem uns mesos que amb tanta informació, les tasques domèstiques i laborals es fan una mica més feixugues i no te les acabes de treure de sobre. Per no parlar dels nens, que han de suportar les nostres absències mentre mirem el mòbil o la televisió, almenys en el meu cas. Així doncs, demà, per compensar-los amb una mica de cultura, comença la cinquena temporada del Casalet Kids a les 6 de la tarda amb l'espectacle Soliloqui, a càrrec de la companyia Catraxca. Gràcies als pares i mares i a l'Ajuntament per organitzar aquest cicle de teatre, titelles, cinema i música. Que passeu un bonic dissabte.
I durant tota la setmana hem sentit a parlar de l'aplicació de l'article 155. No sabem encara què passarà ni quines conseqüències tindrà aquest article, però el que sí que sabem és que finalment no afectarà els mitjans de comunicació, sobretot TV3, Catalunya Ràdio i l'Agència Catalana de Notícies. Des d'aquí, des de l'Inquiets, volem celebrar aquesta decisió de no intervenir TV3, Catalunya Ràdio i l'Agència Catalana de Notícies.
Inquiets, tots els dissabtes a les 12 del matí i els dilluns en reemissió. Repàs dels continguts.
Començarem aquest programa d'avui parlant de literatura amb l'Elisenda Rossell.
A l'Espai Salut parlarem del sobrepès i l'hipotiroidisme amb Helena Vidal.
També conversarem amb Enric Vives, president de Casa Llevassa, per conèixer la situació actual de la casa que s'ha reformat recentment.
Coneixerem un nou Consell Sanitari de la mà de Judit López.
I descobrirem una nova botiga de la Unió de Botiguers, Modes Antònia, amb Laura Poblet.
I per acabar, com sempre, una proposta d'Anna Marc a l'Agenda d'Inquiets.
Això és tot el que explicarem en el programa d'avui. Empàtics, enèrgics, entusiastes, curiosos, divertits. A l'Espluga FM Ràdio som inquiets.
Comencem, doncs, parlant de literatura amb Elisenda Rossell. Molt bon dia, Elisenda.
Hola, bon dia, Jordina.
Avui coneixerem una proposta una mica diferent, no, Elisenda?
Sí, 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 perquè jo ja sabeu que sempre us dic que us porto una lectura que m'ha impactat durant aquella setmana o aquells 15 dies. I aquesta vegada la lectura que m'ha impactat és d'un alumne del lloc on jo treballo, de l'Institut de Montblanc, i he pensat, per què no? No?
Clar.
Jo crec que podem començar llegint-la, sense fer més presentació, i us aviso que té un contingut, diguem-ne, seriós, fort, punyent seria la paraula més adequada, però bé, per què no, no?
I tant, som-hi, escoltem.
Doncs endavant. Els ulls, que se'm claven com urpes a l'esquena, comencen a fer-me sang. Sento com em regalime des de les espatlles fins a les lumbars i com cou al barrejar-se amb la suor freda. La por m'esquerda per dins i entre escletxes s'hi escola una mirada negra, bruta i ferotge que em sacseja i que m'estira amb força. Els peus que fins fa uns segons em perseguien ara s'entrebanquen amb els meus i caic. Mans alienes busquen amb ànsia el meu cos. Com la bèstia afamada busca la sang, l'alè de gos, fum i got s'escola entre les esquerdes del meu pit. Crido dolor per tots els poros de la meva pell, però el quitran aclapare la llibertat. Puc notar l'escalfor del dia en l'asfalt que ara em besa una galta i també noto l'olor de l'oli que han perdut els cotxes. La criatura salvatge que s'abraona contra mi un cop i un altre i em toca el ventre amb aquests dits freds i bàrbars. Sento com alguna cosa que em fa por imaginar-me es fa lloc entre les meves cames. Faig força per tancar-les, però una bufetada em gira la cara i quan m'adono que encara respiro, ja és dins. Tot feia un mal, però ja s'ha acabat. Ja no sento dolor. Tan sols buidor. Segueix sotregant el seu cos contra el meu, ràpidament, repetidament, entre sospirs i exhalacions grans d'aire. La meva veu s'apaga lentament mentre que la seva agafa força. La calor que sentia ha desaparegut i ara ja només queda fred. Al cap d'uns minuts s'aparta uns centímetres de mi. Exhala satisfacció mentre jo intento inhalar aire. Entre la inflor dels ulls i la sang enganxada als cabells, puc veure com marxa. Camina de tort. I abans que se'm tanquin els ulls del tot, desitjo de tot cor, amb tot el poc cor que em queda, que caigui, que l'humiliïn, que li facin mal, que ho perdi tot, que es trenqui, però sobretot que ningú l'ajudi, que li arrenquin l'ànima i que se li clavi ben endins i que li destrossi la vida i que mai més ningú pugui reconstruir-ne els pedaços de pell, que es llevi cada matí sentint-se insignificant, que no val res, que és un merda i que és aquest el tracte que ha de rebre, que tingui la por com a pulsació i la sensació de brutícia com a sang i que mai se li acabi aquest fluid, que se senti indigne d'aixecar el cap, que tingui por que l'estimin, que sàpiga que no és res i només perquè algú li ho va prendre tot, que senti la buidor dins seu i vessi llàgrimes i cridi i s'enrabii i es vulgui fer més mal perquè el dolor necessita ser sentit, que es cansi de sentir, que vulgui arrencar-se les orelles i estripar-se la pell per treure's el cor que tant ho demana i que tot això sigui només el principi i que no s'acabi mai, que torni a començar fins a sentir-se tan buit que ja no senti res. Només desitjo tenir-te davant i ser un mirall. Ara que sóc pols, desitjo convertir-me en el teu mirall. Què us ha semblat? Que és impactant.
Dur, però real, no? És a dir...
Sí, bueno, heu entès de què es tracta?
Bueno, jo crec que és una...
Una violació
amb tota...
Un abús sexual,
sí.
Una violació, sí. Un abús sexual amb penetració, sí.
Sí, sí, ho he explicat amb sí, tot el detall.
És a dir... Com si li hagués... passant, no? No és el cas, no és una experiència vital, però ha sabut plasmar el que podria ser la sensació que té una dona en el moment que rep aquest tipus d'abusos. És una persona de 15 anys, és curiós, no?
Pues
escrit això. Sí.
No, perquè mentre estava... Estic de pell de gallina, però és que mentre estava, és a dir, mentre llegies i la meva ment...
S'imaginava la situació. Perquè has sabut posar els detalls necessaris perquè tu et puguis imaginar la situació, no? Com ara, no sé, per exemple, jo valoro el fet que em digui com és l'alè d'aquesta persona, però mira com el descriu, no? Alè de gos, fum i got, no? Sense dir, és una descripció molt simple, però que diu moltíssim, no? Perquè te l'imagines més que si fes una descripció amb tot de matisos, dolors i de percepcions.
A mi una cosa que m'ha frapat molt és el començament, quan... la sensació aquesta de córrer, no? Suposo, i
sí,
de la suor, d'aquesta suor Bueno, no sé, m'ha vingut com sí. aquesta salut que a vegades quan correm sí. desesperadament sí. té gust i tot.
Té gust i tot, sí. Ella té calor perquè corre, està corrent, està escapant-se de del seu perseguidor i clar, i està suant, no? És aquesta sensació de calor, suor i a la vegada impotència, desesperació pel que veus imminent que ha de passar i no sembla ser que no podràs evitar perquè en aquell moment ningú et pot ajudar.
L'asfalt, l'oli del
sí,
cotxe,
clar,
tot.
Quan cau a terra, aquest és un matís també molt, molt adequat. Jo vaig trobar molt encertat per fer partícip el receptor de com se sent físicament i emocionalment en aquell moment. Físicament, amb la galta posada sobre l'asfalt, és clar, hi ha taques d'oli que han deixat els cotxes que han estat aparcats allí, no? I també hi ha la... Per de l'oli, el quitrà. El quitrà suposo que barreja l'asfalt amb el tabac, amb l'olor del tabac, no sé, suposo que fa una barreja de
però molt
dolors.
Realista.
Sí, 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 sí. Arriba, no?
Arriba.
Sí, per això us l'he volgut portar, perquè dius, bueno, us torno a repetir 15 anys, un alumne de quart d'ESO, que es diu Estela Ribé Vidal, dic el nom,
sí,
perquè
sí, clar, clar.
Si diem el nom clar. Quan són autors així més
importants.
Que han publicat i que tal, doncs bé, jo crec que arribarà a publicar aquesta xiqueta.
No.
Si segueix així, a més ho fa perquè li agrada, amb passió, que és el que quan trobes gent que li agrada escriure, doncs fan coses així, no? Perquè veus que els hi surt de l'ànima, és que ho necessiten. No és un exercici obligatori de classe, no? És que necessiten de tant en tant exhalar literatura, no? De tant en tant és per ells és necessari.
Però això surt surt tot de la seva pròpia imaginació o hi ha una conversa amb persones que han pogut patir-ho o no? O sigui,
en aquest
perquè ho veig
cas,
tan real, en aquest... o sigui, veig tot, sí. tot tan descriptiu sí. i tan realista.
Sí, sí, sí. Moltes vegades recomanem això, no?, que hi hagi contacte, és a dir, que l'escrit no es produeixi fins que no hi ha hagut un període de contacte amb l'oral, no?, és a dir, fins que no s'ha parlat molt amb gent que pot transmetre sensacions que després enriquiran el teu text, no?
Uh-huh.
En aquest cas concret és una persona que llegeix molt, podríem clar. Establir aquest paral·lelisme també, no? El fet de llegir molt també nodreix aquesta capacitat innata que ella ja té, està molt nodrida per les seves lectures. Clar, llegir i parlar són els millors exercicis que porten una persona a acabar doncs, escrivint coses com aquesta i d'altres que n'hi ha més, us he portat
però
aquesta,
jo,
però
sí,
n'hi ha
sí,
més,
però
bones.
Jo mentre t'escoltava pensava sí. que la persona que escrivia això pues, sí. li havia passat.
Ja, aquesta és la gràcia.
Li havia passat
sí.
i pensava, ostres,
ahir vam llegir aquest mateix text i d'altres en un acte que es va fer a Montblanc i al públic hi havia una senyora que va sortir i després va sortir de la sala i després al cap de, bueno, quan es va acabar l'acte doncs va venir i ens va dir estava plorant i he hagut de sortir, potser no li havia, eren situacions de dones maltractades
uh-huh.
El tema en global era la desigualtat de gènere
uh-huh.
I llavors aquella senyora doncs jo entenc que la manera com es va llegir, la manera com està escrit li devia recordar o és igual el que fos, qüestió que ella no va poder aguantar i es va posar a plorar, no? I llavors jo els hi vaig dir a les xiquetes que havien escrit això, dic, penseu que això és el gran premi, no? El premi és que has arribat a una persona i l'has fet sentir per un moment alguna cosa que ja era dins seu, però tu, gràcies a les teves paraules, ho has fet aflorar, ho has fet moure, ho has sotregat una mica, ho has mogut, i això és que convé, és el que us deia la setmana passada,
no?
Sentiments
no?
s'han de moure, no poden estar amagats sota la catifa, no?
És
I
que
s'ha de parlar
sigui,
de tot,
clar,
i s'ha de llegir de tot. I
encara que sigui dur,
sí,
perquè
sí, sí.
Que sigui dur, no vol, que sigui dur no vol dir que no sigui real,
no, en absolut.
I que sigui, i quan és real l'hem de fer conèixer, perquè
sí.
això, pues, com diu ella, no torni,
sí. Sí,
no
sí.
torni a passar, no?
Sí,
I que
sí,
bonic
exacte.
Al final,
sí.
quan parla del mirall...
Ai, és que és maca aquesta imatge, eh? Vull ser mirall, però...
Que m'he escoltat una vegada, però,
sí.
però m'he quedat amb...
És impressionant, no? Sembla aquestes imatges literàries que perduren, no?, en l'imaginari literari de la gent, no? De vull ser mirall teu ara que jo no sóc res, no?
I que sóc pols.
I que, això, que sóc pols, exacte. Pols, no?, com una metàfora de... La pols és la metàfora, no?, que fins i tot amb la cultura cristiana, amb religiosa, la pols és no res, no? Pols és i pols et
sí,
tornaràs,
sí, sí.
no? La pols és el res. No?
Només és com, al final del text, no sé, és la però és com tota la ràbia que ella,
sí.
que ella va sentint, en
sí.
plan li diu, jo vull que tu la sentis igual que l'estic sentint
sí,
jo,
sí,
no?
Sí, sí, no, només et desitjo el que he passat jo, que també quin càstig, no?, que pots, quin càstig o quina maledicció, no sé com dir ara la paraula, que pots adreçar a una persona, no? No et desitjo res dolent, no et desitjo només el mateix que he sentit jo. Amb això ja me conformo, ni presons, ni condemnes, no, no, que sentis el mateix que tu m'has fet sentir a mi. I veuràs que baix, que caus. Perquè també hi ha una frase, Virgínia, que no sé si t'hi has fixat, que a mi m'agrada molt, diu que tinguis por que t'estimin. És molt maca aquesta frase, perquè si una persona no és amor, quan l'estimen li fan mal. Aquella estimació la fa sentir incòmoda, perquè no encaixa amb el seu món interior. No? Quan tenim por que ens estimin, és que ens està passant alguna cosa que s'ha de resoldre, com sigui. No? I jo dic, és que quin món està tot tan condensat i té tanta essència tot plegat i tanta literatura també, no? Que he pensat, avui a la ràdio els portaré el text de l'Estela Ribé.
15 anys.
15 anys.
Alumna de...
Quart d'ESO.
Alumna teva?
Directament no, però dins d'un grup de teatre que tenim a l'institut hi tinc molt de contacte i de tant en tant m'envia o em fa llegir textos seus. Per això avui he aprofitat la vinentesa per fer-lo públic.
Un plaer.
I a vosaltres les gràcies, no? Que sempre feu possible...
Ha sigut sorprenent, eh? Avui.
Sí.
Avui ha sigut contundent.
Sí, dur. Segurament hi ha algú que ens està escoltant i pot haver passat per aquesta situació perfectament. Vull dir que no és literatura i prou, és vida, és vida.
Gràcies, Elisenda.
A vosaltres, com sempre.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Inquiets. Tots els dissabtes a les 12 del matí i els dilluns en reemissió.
Parlem ara de sobrepès i hipotiroidisme. L'Hermínia entrevista ara l'Helena Vidal.
Un dissabte més tenim entre nosaltres la nostra col·laboradora en salut, que és Helena Vidal. Bon dia, Helena, benvinguda altre cop a Inquiets.
Bon dia.
L'Helena, pels que ens estigueu escoltant i no la coneixeu encara, doncs col·labora amb Inquiets des de la vessant de salut, és a dir, l'Helena, a través de l'alimentació, ens explicarà com podem viure una vida més sana i saludable. Vam explicar ja fa un mes, Helena, que cada dissabte intentaríem, perquè com que això és molt ampli, intentaríem tocar un tema. Aquest dissabte parlarem de la malaltia del hipotiroidisme, que fins fa poc no en sentíem a parlar i ara moltes dones ho pateixen. Ens expliques què és l'hipotiroidisme?
Bueno, primer de tot us faig una breu descripció del que és la tiroides. ¿Vale? La tiroides és una glàndula que té una forma d'una papallona que està ubicada al coll, just damunt de la tràquea. ¿Vale? I aquesta és una de les glàndules endocrines que produeix hormones, ¿vale? Que són les hormones de la tiroides. Aquestes hormones de tiroides controlen el ritme de moltíssimes activitats que es fan al nostre cos. Una d'elles, ¿vale? De totes aquestes funcions que té, és incloure la velocitat en la que es poden cremar les calories o com de ràpid ha de funcionar el cos. Vale? És a dir, que té moltes funcions relacionades amb el metabolisme.
És a dir, que una persona que pateix hipotiroidisme, el seu metabolisme va més lent, estàs dient?
Exacte. Vale? Hi ha diferents tipus de hipotiroidisme, vale? Però una de les causes o símptomes que podria tindre les persones que ho pateixen és com el seu metabolisme va molt més lent, doncs problemes amb el pes, sensació de cansament, sensació d'agotament, de sensibilitat al fred, problemes digestius, amb les dones també de vegades bé relacionat problemes i alteracions menstruals, d'acord? Són persones que pateixen aquest tipus de problemes, no només dones, sinó homes i dones.
Déu-n'hi-do, però el tant per cent potser és més elevat en el nombre de dones?
Bueno, ara mateix no t'ho sabria dir, mm-hmm. però penso que en el cas dels homes també hi és present.
Clar, però són símptomes que poden que pot tenir molta gent, aquests que expliques, no?
Sí, perquè això d'aquí també, a mesura que anem evolucionant, veurem que molts símptomes estan relacionats i es repeteixen en diferents patologies. Vale? Mm-hmm. I per què? Perquè al darrere de tot això d'aquí, després veurem, no, que també moltes, a través de l'alimentació, el suport i l'ajuda en l'alimentació, també estan molt relacionats amb totes aquestes patologies. Mm-hmm. Ja que al darrere de moltes d'elles hi ha unes mateixes causes, no? Que és, per exemple, un estrès extremadament elevat farà que el cos desperti o generi una situació de crònica d'inflamació que provocarà una alteració en la flora intestinal, i això té moltíssima relació, per exemple, doncs, en aquest cas hi ha hipotiroidisme, però també pot estar relacionat, doncs, amb el tema hepàtic, amb el tema de les males digestions. Per això hi ha símptomes, no?, que es poden repetir, i llavors per poder descartar, doncs, què és el que funciona malament en el cos, aquí tenim l'ajuda i el suport dels metges, no?, que amb les seves analítiques o amb estudis més a fons es poden veure, no?, que és el punt del cos que potser està pillor. Però sempre jo considero que no podem ajudar el cos en una sola cosa, sinó que hem de fer un estudi global de la persona i ajudar-la globalment. Vale? Per tant, quan treballem l'hipotiroïdisme, indirectament es beneficien i s'han de treballar altres coses, no? Com podria ser l'intestí o com podria ser el fetge, etc.
És a dir, moltes vegades, i parlo amb coneixement de causa perquè pateixo hipotiroïdisme, moltes vegades quan vas al metge, que està molt bé, i que necessitem unes anàlisis i que necessitem uns medicaments, però a vegades només no n'hi ha prou amb els medicaments, no? Com tu molt bé has dit, és integral, és a dir, hi ha molts factors que causen l'hipotiroïdisme, els hem d'atacar.
Exacte. Per descomptat que la medicina i la farmacologia és necessària i salva vides, no?
Però no n'hi ha prou, no?
A través de l'alimentació, de l'estil de vida, de l'esport, de moltes altres coses que pot adoptar la persona, podrà notar moltíssima millora. No? Per exemple, doncs, el cas de l'hipotiroïdisme, moltes persones doncs, es mediquen, no? Però si és aquesta medicació doncs, és acompanyada d'un estil de vida, d'una alimentació corresponent, que fan, no, tenen una activitat esportiva, que els seus nivells d'estrès es redueixen.
Bé, després de sentir aquests minuts que heu pogut escoltar d'una gravació amb l'Helena Vidal, el nivell no és òptim, el nivell tècnic no és òptim per emetre les ones. Ho tallarem aquí perquè també hem d'entendre que des de casa segur que no ho escolteu bé, amb pujades i baixades, així que un altre dia tornarem a fer aquesta entrevista amb l'Helena Vidal amb un so més adequat. Tot i així, som inquiets, ens podem equivocar i podem continuar. Així que, Jordina, seguim.
Continuem.
Empàtics, enèrgics, entusiastes, curiosos, divertits. A l'Espluga FM Ràdio som inquiets.
Doncs, Armínia, seguim amb l'Inquiets, i és que ara volem parlar de Casa Llevassa, que recentment s'ha reformat i adequat, i per això avui ens acompanya l'Enric Vives, que és el president de l'associació de Casa Llevassa. Bon dia, Enric.
Hola, bon dia a tothom.
Bon dia.
Segur que n'hem parlat moltes vegades, però abans de començar a parlar, ens pots explicar resumidament d'on sorgeix la necessitat de reformar la casa i com es du a terme aquest projecte?
Bé, bueno, això ve de molt enrere ja, ja fa molts anys, quan jo vaig entrar a l'associació. I bé, la casa tenia moltes mancances, vale? Tenia moltes deficiències, la veritat, i no estava adequada als temps actuals, però evidentment doncs, dur a terme un projecte era complex i hi havia d'haver un consens ampli doncs, per part de la Junta i de tothom. Finalment es va aconseguir i es va tirar endavant el projecte de reforma, que avui podem dir que s'ha finalitzat amb èxit. Ahir es va enviar un comunicat a tots els socis informant d'aquest aspecte i res, molt contents de que hem arribat en aquesta situació actual.
Enric, explica'ns una mica d'on ve, bueno, els inicis de Casa Llevassa, així, sí. Una mica ràpids per aquell que ens estigui escoltant i bé, que jo crec que ho sap tothom, eh?
Sí,
que és Casa Llevassa,
que
però
ho sap tothom, però bueno, això, Casa Llevassa és l'èxit d'unes persones, d'un grup promotor que fa molts anys, estem parlant de desembre del 1981, que és el primer document que hi ha... Del 1981, és el primer document que tenim escrit per part d'un grup promotor de diferents pares, doncs que van prendre la decisió de buscar una casa aquí al Pirineu, comprar-la, perquè després els seus fills poguessin fer doncs, camps d'estiu i sortides. Però no va ser fins al juny del 1982 quan es va formalitzar oficialment el que és l'associació coneguda ara, l'Associació Estornell. Què va passar? Un cop es va crear l'associació, es va buscar una casa i el 1985, el 2 de febrer, es compra Casa Llevassa per 250.000 pessetes d'aleshores. El 98 es va fer una declaració d'obra nova en el qual es va fer una divisió de la finca per diferent, amb les finques que coneixem ara, el que era la vora de dalt, la vora de baix, el que era la casa pairal, i el 2003 es ven la casa pairal per poder fer front a reformes de totes les bordes que hi havia. Clar, la casa estava molt malament i es necessitaven recursos. Sí que totes aquestes famílies van posar recursos de la seva butxaca, realment, i que molts no han recuperat. I que no sé si recuperaran algun cop, però la veritat és que van fer un esforç important. I la venda de la casa pairal va ajudar molt doncs, a consolidar aquest projecte de Casa Llevassa. El que va passar doncs, de 2003 fins a dia d'avui, la casa no es va acabar d'anar reformant, es va quedar molt, doncs, molt antiga, els serveis doncs, eren bastant deficients, el que era sobretot cuina i banys estaven molt malament, i clar, no complien normativa de casa colònies d'arrel, els agrupaments tenien, doncs, podien tenir complicacions per anar-hi, i el projecte ve aquí, no? A intentar doncs, tornar a posar Casa Llevassa al panorama de cases de colònies del país.
Perquè has parlat de normativa de casa de colònies, això vol dir que Casa Llevassa ara compleix amb la normativa de casa de colònies?
Sí, sí, ara en aquest moment nosaltres ja estem registrats a la Generalitat com a casa de colònies oficial, tenim número de registre, evidentment doncs, aconseguir això ha sigut complex, bastantes dificultats tècniques i legals perquè s'havien de complir molts requisits, més del que ens pensàvem, la veritat sigui dita, però bé, al final doncs, amb l'esforç de molta gent s'ha aconseguit.
I a més cal dir, però, que és la primera casa de colònies del Pallà, de la comarca.
Bueno, sí, n'hi ha algunes, el que passa és que amb els requisits actuals és l'única que hi ha en aquest moment. Això. Actualitzada a la normativa actual, eh?
Per tant, el fet de que ara estigui registrada la Generalitat, això també facilita als agrupaments i esplais a que puguin anar a fer les seves colònies allà de manera legal.
Correcte, sí, sí, efectivament. Ara ja sortim amb diferents ja webs tant de l'Alt Pallars com en teoria la de la Generalitat, i bé, ara es tracta de fer una bona difusió al respecte i aconseguir doncs, que comencem a tenir ocupació doncs, d'agrupaments. Jo crec que el que és l'ocupació per part de famílies de l'Espluga i tot això ja la tindrem doncs, perquè hi ha aquella inquietud de tornar a veure com ha quedat la casa i tornar a recordar vells temps.
Bueno, i el boca a orella positiu, no?
Evidentment, evidentment.
Que la gent quan va allà i retorna pues, explica sí, sí. I mou el cuquet de que tinguis ganes d'anar-hi.
Perquè una mica pels que encara recordem Casa Llevassa d'abans, sense les reformes, quina és l'actuació que s'ha fet, bé, resumidament?
A nivell d'inversió global, estem parlant així una mica amb xifres, això es presentarà a la propera assemblea, les xifres més exactes, però s'ha fet una inversió d'uns 240.000 euros aproximadament, una mica més del previst doncs, per aquests temes que ens hem anat trobant i alguns temes d'exteriors que no teníem previst que també s'han fet. Tema del finançament, doncs, bueno, la gent ja ho sabia, sobretot la gent de l'associació, doncs, que això es va aconseguir gràcies a un finançament bancari i una gran part també gràcies a un ajut líder que vam rebre, estem pendents de cobrar-lo, vull dir, ja s'ha presentat tota la documentació i en breu ens l'haurien d'abonar, si no passa res, i després gent particular i les mateixes empreses que ens estan ajudant en aquest finançament, i des d'aquí ho vull agrair públicament, com poden ser Construccions Alta Riba, que ens està ajudant al respecte, i altres industrials de la vila, com són l'Electricitat Joan Salvador, Aluminis Poblet, el Joan Maria Mercadel Fuster, el pintor, doncs industrials que estan posant, dedicant-hi hores i també estan dedicant-hi diners, que evidentment en el seu moment els hi retornarem, però això per nosaltres és molt important, que aquesta col·laboració ha fet possible que estigui la casa acabada en aquest moment, perquè heu de pensar que la recuperació de les ajudes, recuperació d'IBES, sempre és posterior, i clar, primer has d'invertir els diners, després els recuperes, però això sempre té uns temps que, bueno, es van...
Que a vegades s'allarguen.
Sí, malauradament l'administració allarga aquests plaços.
I també heu rebut una aportació per part de l'agrupament Estornell.
Sí, sí, evidentment, ara recentment ens van comunicar que gràcies a aquest premi que van rebre, que des d'aquí pues, públicament els felicitem, perquè crec que va ser una activitat molt bonica, i vaig participar en un dels pics, sí, ho vaig passar bé, la veritat. I res, doncs de la Casa Llevassa, des de l'associació, per nosaltres és una aportació molt important, per petita que sigui, és molt important, perquè, repeteixo, tenim que pagar un munt de despeses, tenim que pagar molts industrials, i això a nosaltres ens dona un aire importantíssim. Així que, gent del CAU, moltes gràcies.
Sou molt bona gent.
I ara mateix ja es pot anar a passar un cap de setmana a Casa Llevassa?
Sí, sí, ara ja... es pot, realment ja tenim ocupació des de l'estiu, d'acord? Sí que és veritat que el permís oficial, el que és la notificació de la Generalitat, la vam rebre ara farà uns mesos, perquè vam tenir que passar tot unes inspeccions legals, que aquí també gràcies a l'ajuda del Marc Civit, el Santi Boquer i l'Albert, en temes molt tema legalista, del tema de sanitat, temes d'elèctrics, inspeccions també de bombers, ells tres han portat tot aquest tema, i des d'aquí també donar-los les gràcies, perquè sé que hi han dedicat moltes hores i molt temps en aquest aspecte.
I llavors, si algú ara ens està escoltant i diu, doncs, ostres, vull anar a passar un cap de setmana a Casa Llevassa amb els meus amics o amb la família, com ho ha de fer?
Doncs...
Un moment abans d'anar cap a... Hem explicat com ha quedat Casa Llevassa? És que jo... Perdoneu, hi havia un moment que estava amb el telèfon i no sé si ho heu explicat com ha quedat Casa Llevassa abans d'entrar... a la promoció, és a dir, sí. Per la gent que ha anat a Casa Llevassa, on hi havia la cuina, ara què hi ha?
Bé.
I com ha quedat repartida Casa Llevassa?
Us explico una mica l'estructuració que s'ha fet, d'acord?
Després anem a la promoció. Que és el del final, però...
L'estructuració de Casa Llevassa, bueno, s'han tingut que fer alguns canvis estructurals. El més important, i on hi ha la diferència principal, és que s'ha fet una caixa d'escala per unir el que era la borda de baix amb l'apartament que havia al costat, que era un edifici que no estava
habilitat
i no s'utilitzava. Aleshores, per poder complir la normativa i ser habitable, vam tindre que fer aquesta caixa d'escala, que és on hi havia antigament el vàter i la cuina, i això uneix tot l'edifici. Uh-huh. Aleshores, uh-huh, tenim el que és la borda coneguda d'abans, la borda baix, on hi ha dos bordes, una que es diu borda llevassa, que és el menjador conegut de sempre de baix,
sí, amb el llar de foc
i la primera habitació, uh-huh, i un altell, que és també un apartament de 10 persones, que es diu Borda d'Urro. Cada apartament, o cada borda...
Aquesta diguéssim que és la millor.
Bueno...
Perquè és la que té la llar de foc, el menjador més gran, sí?
A veure, depèn, bueno, perquè hi ha gent que ho prefereix d'una manera, hi ha gent que ho prefereix d'una altra, hi ha gent que li agrada l'altell, hi ha gent que prefereix estar a baix a la borda de coneguda sempre, on hi ha el foc a terra, uh-huh, que és tot de pedra, les parets, que queda molt bonic, la veritat. Bueno, això va a gustos. Sí que és veritat que és la que és més àmplia. És on hi ha una cuina industrial, perquè el que s'ha fet és... hem fet que es pugui tenir, que la casa pugui estar ocupada per tres grups diferents, que serien dos grups de 10 i un de 4. El de 4 estaria més destinat a famílies, i els altres dos habitacions de 10 o dos bordes de 10 destinades a grups més amplis, o dos famílies, un grup d'amics.
Uh-huh. Evident, en total 24 persones a
sí,
Casa Llevassa.
Legalment estem com a 24 persones. Uh-huh. Tenint en compte que cada borda té els seus serveis, el seu menjador, la seva habitació i la seva cuina, amb tots, uh-huh, els estris necessaris. Vull dir, això ens beneficia, perquè ho hem vist durant aquest estiu, que hi ha grups diferents i entre ells pues, no es tenen que molestar i cada un pues, ocupa el seu espai.
I això dona avantatge que si una família de 4 persones vol anar a Durro, no té que obrir tota la casa.
Evidentment,
la
despesa només és de la part que es fa, evidentment, això també és un estalvi energètic. També hi ha en la instal·lació no s'ha unificat una calefacció única, sinó que s'ha fet tres espais diferenciats de calefacció. Vull dir, s'ha fet de tal manera de reduir el cost de despeses, doncs, de gas, d'aigua, de llum.
Però l'essència, jo puc dir als oients, l'essència de Casa Llevassa, per si algú dubte, és la mateixa. És a dir, quan arribes allà a Durro, l'aire, el paisatge, la casa en si és la mateixa. És a dir, el valor del compartir, del passar estones amb amics i amb gent i conversar, és la mateixa, però ara amb una mica, doncs...
Bueno, una mica més adaptada
al segle XXI.
Al segle XXI.
Sí, que era el més important, eh? Sí. Poder adequar els espais, sobretot cuines, banys, i que estigués net, complir normatives. Ara, quan la gent que hi vagi, una veient, molt tema, el tema dels extintors, el tema de seguretat, el tema de portes antiincendis, amb molts detalls, que qui coneix veurà que s'han tingut que fer, però bueno, és un bé comú i és un bé per la casa, vull dir que això també fa que la casa tingui molt més valor i això és important, crec.
I el que faltarà és que la gent quan vagi a Casa Llevassa se la senti seva i la respecti
i això segur que sí, això no crec que hi hagi cap problema. També hem potenciat els exteriors, vull dir, s'ha fet una reforma també molt important als exteriors, la gent que se'n recorda com era abans amb ara. Han quedat tres patis molt bonics, la veritat, el pati d'entrada, que ja està 100% acabat, amb gespa, que clar, la imatge d'ara de la casa no té color amb el que veies abans. Ens falta, ja ho deia, el pati de darrere, que ja està mig fet, i ens falta el pati gran, que quan estigui acabat...
El pati de darrere entenem el que s'accedia des del menjador,
sí,
de baix.
Sí, abans era una pujada, doncs allò s'ha fet amb diferents desnivells, vull dir, en les fotos es pot veure, i bueno, jo crec que quan quedi acabat quedarà molt bonic, amb una barbacoa també particular per la borda baix i una barbacoa més gran que farem per ús comunitari de tota la gent que pogués utilitzar la casa.
Estaves parlant de fotos. On podem veure aquestes fotos?
Doncs bueno, també tinc el plaer de comunicar que ja tenim la pàgina web de Casa Llevassa en marxa, vull dir, ja tothom que vulgui podrà xafardejar les fotografies i veure com ha quedat. La pàgina web és a Casa Llevassa .cat. I res, us animo a tothom a entrar-hi i a fer-li la màxima difusió perquè la gent de l'Espluga i gent de fora de vila, doncs, la coneguin.
I el que deia la Juliana abans.
És des de casallevassa.cat, des d'on podem reservar la casa.
Hi ha un apartat on hi ha l'espai, doncs, per conèixer la casa, una mica la part d'història, algunes fotografies antigues molt divertides, i una part de reserves on tu fas una reserva i a partir d'allí podràs veure quina és l'ocupació que té la casa i ja està, vull dir, és bastant simple, és anar omplint un formulari, nosaltres rebrem el formulari que omplireu i us respondrem, doncs, confirmant la reserva, i ja està.
I els preus?
Sí, els preus també ja estan, són uns preus assignats, són 20 euros per persona, més taxa turística perquè ens obliguen a tenir-la, més l'IVA corresponent. Sí que és veritat que els agrupaments no paguen IVA i els menors també de 16 anys tampoc paguen taxa turística. Vull dir, heu de pensar que nosaltres estem complint tota la normativa, hem de presentar IVAs, bé, tot això ara és una exigència,
bueno, i que s'han de pagar, i
que administrativa que tenim i que hem de complir, evidentment.
I que s'han de pagar també totes les inversions.
I evidentment s'ha de pagar les inversions. També remarcar que s'aplicaran uns descomptes i uns preus especials, vale? Per exemple, el preu per el que seria agrupaments és més econòmic, vale? Són 15 euros, és a dir, un agrupament, si vol anar, té un preu de 15 euros, d'acord? I després un altre factor també que crec que és important és els descomptes que apliquem als socis, val? És a dir, un soci quan vagi a Casa Llevassa, ara els socis en breu rebran un carnet amb un número de soci i allí a la pàgina al moment de fer reserva poden posar el seu còdic de soci i el sistema els aplicarà un descompte. Els descomptes són de 20 i 40 euros, 20 euros si van a l'apartament de 4, sempre que hi vagin dos nits, i 40 euros si van a l'apartament de 10.
Quants socis té actualment Casa Llevassa?
Pues 100 socis.
És el moment on hi ha més socis?
Sí, sí, amb diferència. El doble... Jo quan vaig entrar n'hi havia 40 i alguna cosa, i ara estem amb 100 i confiem que aquest any alguns més es faran socis. I sí, és una xifra important, realment.
Home, és una xifra bonica.
Sí, sí, sí.
És bonica i rodona. Està molt bé.
Remarcar, perdona, que això que explicava del descompte, que el descompte s'aplicarà sempre que hi vagi un soci. És a dir, que no només s'aplicarà una vegada, és a dir, un soci que hi vagi tres vegades a la casa tindrà tres vegades el descompte de soci. Vull dir que realment la quota que paguen ara els socis, que són 46 euros, que acaba sent simbòlica, perquè si utilitzes la casa et retorna automàticament només anar-hi un cop, quasi bé.
I una última pregunta, Enric, des de que heu fet les reformes, heu pogut notar ja un augment de les reserves en la casa?
Sí, home, sí, sí, i tant. I tant, mira, el mes de novembre quasi bé el tenim tot ple. Tenim ja Nadal ocupat, cap d'any ja el tenim ple, ja tenim reserves pel pont de desembre, febrer ja tenim reserves fins a febrer, vull dir, sí, sí.
Doncs, Armínia, ja ho saps, si volem anar a casa Llevassa, ens hem d'espavilar, perquè si no ens quedarem sense caps de setmana amb aquesta demanda.
Estaria bé un cap de setmana anar a fer inquiets a casa Llevassa. Eh? Hauríem de dir al Gerard a veure si un fi de setmana ens deixa anar.
També m'agradaria dir que s'han recuperat també les sinergies amb el CAU. Vull dir, per exemple, el CAU aquest estiu ja va anar a fer un camp d'estiu.
Un camp d'estiu, molt bé.
Important, van anar 20 i pico persones. Ara, el proper mes, la branca de pares també fa una sortida. Vull dir que és important que també el CAU ja també està col·laborant molt en reactivar l'associació, de veritat. Vull dir, és important aquest detall, perquè s'havia perdut una mica.
Casallevassa.cat, per tots aquells que vulgueu veure les imatges de com ha quedat totes les reformes d'aquesta casa que els espluguins tenen la Durro. Alguna cosa més a afegir, Enric?
Bueno, no res. Bueno, gràcies per deixar-me venir a explicar el de Casa Llevassa. I per tancar una mica, també m'agradaria dir una cosa que crec que és important, que les obres, tot el que s'ha fet, ha sigut gràcies a molta gent desinteressada que ha vingut a fer jornades de treball. Això no us ho he comentat abans, però heu de tenir en compte que durant un any hem estat fent jornades de treball particulars, vull dir, cada 15 dies més o menys s'anaven a fer jornades de treball, doncs per fer feina, per pintar, per adequar coses, i gràcies a tota aquesta gent, molts que no són socis han vingut en aquestes jornades de treball, altres que són socis i la Junta, evidentment, agrair aquest esforç que han fet personal de deixar les famílies molts dissabtes i venir a col·laborar. Així que moltes gràcies a tota aquesta gent que ha fet possible que a dia d'avui tinguem Casa Llevassa acabada.
Doncs moltes gràcies, Enric, per haver-nos explicat les reformes que s'han fet i per haver-nos informat també de la pàgina web i com hem de fer per reservar. Només esperem que Casa Llevassa segueixi funcionant i que funcioni molt millor del que ho feia. A mi m'han agafat ganes d'anar-hi.
Sí, jo hi vaig anar fa poc i tinc
No he vist les obres encara, he vist alguna imatge, però m'han agafat ganes d'anar-hi i a passar un cap de setmana, que a més allà a la Vall d'Avui es poden fer moltes coses,
sí,
també.
Sí, activitats no te les acabaràs.
Doncs no res, moltes gràcies sobretot a aquesta gent que heu treballat, que heu fet obra de vila, que
sí,
sou
sí,
tan importants, que aquí l'Espluga, gràcies a tota aquesta gent, es tiren moltes coses endavant. Gràcies, Enric, per ser aquí.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
I coneixem ara un nou consell sanitari de la mà de la infermera Judit López.
Bon dia, inquiets. Avui parlarem sobre dos medicaments, el paracetamol i l'ibuprofè. Dos medicaments que a vegades ens poden generar alguna confusió. Pel que fa al paracetamol, aquest és analgèsic, és a dir, alivia el dolor, i també antipirètic, és a dir, per tractar la febre. Un dels defectes que té el paracetamol és que el consum excessiu pot ser perjudicial pel fetge. Per tant, les persones amb problemes hepàtics l'hauran d'evitar. Pel que fa a l'ibuprofè, a part de ser analgèsic, és a dir, pel dolor, i antipirètic, és a dir, per la febre, també és antiinflamatori, és a dir, per tractar la inflamació. Un dels defectes que té l'ibuprofè és que és agressiu per l'estómac. Per tant, és convenient prendre'l juntament amb menjades i, si el seu ús és reiterat, prendre'l acompanyat d'un protector d'estómac. També hem de recordar que, com que afecta l'estómac, les persones amb problemes d'estómac, com per exemple una úlcera d'estómac, l'hauran d'evitar. Per tant, l'ibuprofè serà més apropiat en dolors moderats de cap, dolors menstruals, dolors dentals, dolors de gola, també els dolors musculars i altres lesions com podria ser esguinços. En canvi, el paracetamol el prendrem doncs per dolors que no impliqui la inflamació, ja que hem dit que aquest no és un antiinflamatori, com per exemple podria ser alguns mals de cap, dolors d'ossos, malestars generals acompanyats de febre. Els professionals diuen que davant del mal de cap lleu o davant del tractament de la febre És preferible prendre paracetamol que no pas ibuprofè, ja que el paracetamol no danya l'estómac.
I continuem ara coneixent una nova botiga de la Unió de Botiguers de la mà de Laura Poblet. Bon dia, Laura.
Hola, molt bon dia, inquiets. Avui estem en un establiment que potser molts de vosaltres encara no heu pogut visitar, perquè es va inaugurar fa poquet, el dia 6 d'octubre. Segurament el coneixeu perquè des de fa molts anys era Modes Imma. Ara aquest negoci té un nom nou i una botiguera nova. Es diu Modes Antònia i podeu trobar l'Antònia Martínez, que us ajudarà amb tot el que pugui. Bon dia, Antònia.
Hola, bon dia.
Abans de res, enhorabona per aquesta obertura.
Gràcies.
Com ha anat aquest inici? Com ha sigut?
Doncs molt bé, molt contenta de la gent de l'Espluga i bueno, sobretot de la Imma, que en tot moment m'ha ajudat moltíssim.
Com és que has decidit prendre aquesta decisió d'agafar aquesta botiga?
Bueno, no sé, un dia vaig entrar a la tarda i vaig preguntar, vam estar parlant i bueno, les condicions me van semblar que estaven bastant bé i vaig pensar, doncs per què no provar-ho?
Pues va fer un cop de cap l'Antònia per remodelar tot aquest espai de la botiga tradicional de Modes Imma. Això, Antònia, t'ha d'haver portat molta feina, oi?
Doncs sí, perquè al començament la idea era de, bueno, només pintar, la veritat, i no canviar estanteries ni canviar res. El que passa que, tal com anaven passant les hores aquí i anaves mirant, vas veure que li feia falta molta més reforma del que em pensava, no? I, bueno, ho vam fer així.
Doncs pels que encara no hagueu pogut venir fins aquí a Modes Antònia, realment l'espai està molt canviat. Com es deia, l'Antònia s'ha anat animant a fer alguns canvis, les estanteries, també el terra que està emparquetat, els llums, etc. Té un toc nou, un toc d'aire nou. Això ha sigut molta feina, com l'Antònia ens deia, però també ho has fet, suposo, perquè t'agrada la moda, perquè t'agrada la roba.
Sí, la veritat és que sí, bueno, i el que és la decoració i tot això, al meu home també li agrada molt,
Els ha quedat molt bé, la veritat, perquè tu, Antònia, havies estat treballant en altres establiments, però també abans havies estat en el món del teixit, oi?
Sí, perquè al meu començament, com bueno, molta gent poder coneix, jo vaig començar amb 14 anys a la sastreria Porta i vaig estar pràcticament fins que el Robert, en part descans, es va morir.
I posteriorment t'hem vist també la teva cara en un altre establiment d'aquest poble.
Sí, també després de molts anys que vaig estar treballant a les camises, quan van tancar, doncs bueno, he estat 10 anys treballant al Fort de la Vila.
Molt bé, doncs ara l'Antònia la podeu trobar aquí, a la seva pròpia botiga, Modes Antònia. I no sé, Antònia, si ens podries explicar, perquè nosaltres estem veient aquí estanteries molt, molt plenes, alguns maniquis també molt mudats, què hi podem trobar en aquesta botiga?
Doncs bueno, podeu trobar el que pràcticament hi havia abans amb la Imma, moda d'home, dona i nen. De nen vull ampliar una miqueta més, perquè aquí a l'Espluga no hi ha massa cosa, i llavors he obert una línia petita de jove, no, jove entre comilles de a partir de 40 anys, per veure com funciona.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, hi ha novetats. Quin seria el principal client, el tipus de client d'aquesta botiga?
És molt variat, no puc definir senyora de 20, de 40, 50, és molt variat. M'ha entrat de totes edats, la veritat.
Tant senyors com senyores, homes com dones?
Home, ben més les dones, però també hi ha algun home que és valent i ha entrat, eh? Sí, la veritat és que sí.
Molt bé, ben fet. I ara comentàvem, no?, que a part d'oferir un producte, evidentment, de qualitat, tu creus, Antònia, que aquesta botiga també fa com una funció més de servei per a aquella gent gran que no podria anar a comprar roba aquí a l'Espluga i que hauria de dependre potser d'algun familiar per anar a Montblanc, a Valls, on sigui, a comprar la roba?
Sí, perquè, clar, a l'estar la Imma i amb ella el que més por li feia és que, clar, que ningú l'agafés perquè la clientela és de gent que també és molt gran, de gent que està a la residència, que, clar, baixen poquet i llavors, doncs, pràcticament per la gent aquesta gran, doncs, això li va molt bé. És un servei que estan molt contents.
Molt bé, doncs important també que ho puguin tenir aquí a l'abast. I per últim, Antoni, una pregunta que anem fent a totes les botigues, potser en el teu cas és més difícil de contestar, però seria quin seria el producte estrella o el que tu més t'agrada tractar d'aquí de la botiga?
Bueno, és que clar, fa molt poquet temps que sóc i no ho sé, però jo suposo que l'estrella és tot en si. Crec que definir una cosa crec que no seria lògic per les demés.
És complicat, ja ho dèiem. I per últim, Antònia, a part de poder venir aquí a comprar una peça de roba, també ens pots fer algun arreglo o algun altre servei en aquest sentit?
Sí. Feia els mateixos serveis que feia la Imma. Es pot anar a arreglar pantalons, es poden arreglar totes peces que vulgueu i no tinc cap problema encara que no ho hàgiu comprat aquí.
Molt bé, Antònia. Doncs et desitgem moltíssima sort en aquest nou negoci. Enhorabona i endavant.
Moltes gràcies.
I acabem l'Inquiets d'avui amb una proposta d'Anna Marc a l'Agenda dels Inquiets.
L'agenda dels inquiets, la proposta que us porto és el cicle de sortides Bolets de Tardor, que tindrà lloc al llarg de 3 caps de setmanes diferents. Penso que aquesta és una proposta interessant perquè ens permet descobrir els boscos de més aquí a la vora, concretament els de Rojals i els de Castellfollit, que són alguns privilegis i alguns llocs molt bonics que tenim aquí al voltant i que sovint ens queden que diem sempre, no? A vegades agafem el cotxe per anar a conèixer llocs que ens queden més a lluny, però també tenim la sort de tenir un entorn privilegiat, fins i tot gosaria dir, i crec que aquesta proposta, que com us dic és un cicle de sortides anomenats Bolets de tardor, pot ser interessant doncs, per conèixer això, el nostre entorn més proper i en concret doncs, la temàtica dels bolets. Llavors, per començar, aquest dissabte 28 d'octubre ja està tenint lloc des de les 9 del matí la primera sortida, que és als boscos de Rojals. L'organitzen el Museu Comarcal de la Conca de Barberà i en aquest cas doncs, juntament amb el Cau de Montblanc. Llavors ha sortit a les 9 del matí en cotxes particulars des de la plaça Catalunya de Montblanc cap a Rojals per conèixer i iniciar-se al món dels bolets i agafar exemplars.
I bé, fins aquí l'inquiet d'aquest dissabte 28 d'octubre. Moltes gràcies a tots els col·laboradors que ens han acompanyat i als oients.
Adéu, adéu.
Fins dissabte que ve.
Que hi ha els informatius aquí que ens estan apretant. Adiós.